és un podcast del...
Super 3!
Història. Us heu parat a pensar algun cop que hi ha algunes paraules que han canviat de significat o que fins i tot han passat a considerar-se un insult? Per exemple, de vegades critiquem algú dient-li que és un pallasso, quan l'ofici de pallasso és tot un art i ben bonic. O quan diem que algú és una mica porc per dir que és un brut, quan en realitat els porcs són animals molt nets. Sempre que els seus amos els facilitin les condicions per ser-ho, és clar. Doncs amb la paraula anarquia passa el mateix. Sovint es fa servir per referir-se a una situació de caos i desordre. Quan les coses van de cantó, es diu que hi ha molta anarquia. Però això no té res a veure amb la definició original d'aquest pensament polític, que té uns ideals molt elevats. Els anarquistes defensen que cal construir, entre tots i totes, una societat molt més justa i totalment igualitària. Una societat on no calgui que ningú mani per damunt dels altres. Una societat sense govern, sense policia i sense presons, on no s'hagin d'imposar les normes per la força perquè tothom entengui que cal treballar pel bé comú.
Doncs la nostra protagonista d'avui era filla d'una parella de mestres que tenien aquestes idees tan revolucionàries. I el pare i la mare les hi van explicar amb tanta convicció que des de ben joveneta ella també va lluitar per l'anarquisme polític i s'hi va dedicar tota la vida. Fins i tot va haver de suportar que alguns dels seus companys la titllessin de traïdora. Sabeu per què? Doncs perquè va voler intentar canviar les coses des de dins i per això va accedir a formar part del govern de l'Estat. Aquell estat que ella mateixa no volia veure ni en pintura. Perquè avui us parlarem d'una dona que va ser la primera ministra de l'Estat espanyol. Una política i escriptora catalana molt valenta i ferma com un roure en la defensa de les seves idees. Una activista que no es va rendir mai i que ha esdevingut un símbol de la lluita per la igualtat. Una dona que va fer història. Com es deia? Frederica Montseny i Mañé.
Situem-nos a principis del segle XX, ara fa una mica més de 100 anys. Joan Montseny i Teresa Mañé eren dos mestres catalans força coneguts. Estaven influenciats per les idees anarquistes i van donar impuls a l'anomenada escola moderna. Aquella nova manera d'ensenyar era cosa d'un mestre amic seu, també anarquista, que es deia Francesc Ferrer i Guàrdia. L'escola moderna era un projecte educatiu pensat per a les classes més desfavorides, o sigui, per als fills dels obrers de les fàbriques. Aquells nens i nenes tenien una vida molt difícil i ben poques oportunitats d'aprendre coses noves. Els mestres de l'escola moderna volien que tots els infants tinguessin accés a una educació de qualitat. Els volien ensenyar el valor de la raó, del diàleg i de la ciència. I com a bons anarquistes, rebutjaven qualsevol tipus d'autoritat imposada per la força.
No podem permetre que les famílies més pobres posin la canalla a treballar en lloc de donar-los l'oportunitat de ser educats. Si no saben llegir ni escriure, ni tan sols raonar, aquests infants no sortiran mai de la pobresa.
Tens raó, Francesc. Ja fa massa temps que l'educació està en mans de l'Església, que només té ulls per als adinerats.
Sí, Francesc, aquesta escola moderna serà una escola laica. No direm als infants en què han de creure i l'Església no hi pintarà res.
Si ho fem bé, aconseguirem la màxima igualtat possible entre mestres i alumnes. Tots serem iguals en l'aventura d'aprendre i conèixer coses noves. Ai, serà meravellós.
Com us podeu imaginar, això no va agradar gens a l'Església Catòlica, que era de qui depenien les escoles en aquell temps. I al govern tampoc no li agradava, és clar. Una escola on s'eduqués la canalla amb idees anarquistes? I ara, això no ho podien permetre de cap manera, perquè l'anarquisme anava contra el poder de l'Estat. Així que van veure que l'única manera d'aturar-los seria per la força. Aleshores, hi havia molts aldarulls i revoltes perquè la gent treballadora estava tipa que la seva vida fos tan difícil. Alguns anarquistes fins i tot van posar bombes. La policia va començar a perseguir-los a tots, sense fer gaires diferències, i tots els que enxampava acabaven a la presó.
En Joan i la Teresa van haver de fugir de Catalunya perquè sabien que corrien perill. Van marxar a Londres una temporada, fins que es van calmar una mica els ànims. Però volien tornar a seguir la lluita pels seus ideals a casa seva. I per fer-ho, es van haver d'amagar amb noms falsos per enganyar la policia. En Joan Montseny es va fer dir Federico Urales i la Teresa Mañé Soledad Gustavo. Amb aquests noms no els van reconèixer quan van arribar a Madrid. I va ser en aquella ciutat on va néixer la nostra protagonista l'any 1905. Una nena a qui van posar Frederica, una catalana nascuda a Madrid.
Vivien en una caseta als suburbis de la capital espanyola, en un entorn gairebé de poble. Tenien vaques lleteres, conills, pollastres i ànecs, i la petita Frederica, que passava moltes hores a l'aire lliure i feia exercici, també ajudava el pare i la mare en les feines de casa. I alguns us preguntareu, i no van a l'escola? Doncs no. Allà a Madrid només haurien trobat aquell tipus d'escoles que tan poc els agradaven. La mare li ensenyava a casa i la va poder educar de la manera com ella defensava que hauria de ser l'escola.
Mare, per què les cries de conill mamen de les mares i les vaques també, però els ànecs no?
Perquè les vaques i els conills són de la mateixa família, els mamífers, que d'aquí ve la paraula. Mamífer vol dir que mama. En canvi, els ànecs són ovípars, o sigui, que ponen ous.
Hala! I tu com ho saps tot això?
Perquè hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar els animals i n'han escrit llibres.
Jo també vull aprendre coses d'animals. Quin llibre agafo?
Mira, aquí en tenim un de Charles Darwin. A veure... Mira, llegeix-te aquestes 5 pàgines i després m'expliques si has descobert alguna cosa que no sabies.
D'acord.
La Frederica era una nena molt curiosa i, gràcies a l'exemple de la seva mare, li encantava llegir. Ella mateixa anava escollint els temes que li interessaven i la mare la guiava en el seu aprenentatge. La nena devorava els llibres i no parava d'aprendre coses. Llegia de tot, des de ciències naturals fins a les grans obres de la literatura i també llibres de filosofia i de política. Així van entenent millor per què els seus pares tenien aquella dèria per canviar les coses i fer una societat més justa. Sempre se l'emportaven a les reunions polítiques i a les manifestacions i la Frederica estava fascinada i parava molta atenció.
Pare, mare, jo també seré revolucionària com vosaltres.
Finalment, quan la petita tenia 9 anys, la família va poder tornar a Barcelona. Allà, la seva mare traduïa textos i el seu pare escrivia obres de teatre. Sempre els veia envoltats de llibres i papers llegint i escrivint. I això a ella se li va enganxar. Encara no tenia 12 anys i ja escrivia els seus discursos, que llegia la seva àvia i també el seu gosset. I quan en tenia 16, va publicar la seva primera novel·la. I des d'aleshores... no va parar d'escriure.
L'any 1923, quan la Frederica tenia tot just 18 anys, a Espanya va començar la dictadura de Primo de Rivera. En aquella època manaven els militars, que volien arreglar els problemes de la societat amb mà dura. I, entre altres coses, van imposar una censura molt estricta. Sabeu què vol dir això de la censura? Doncs que alguns llibres i diaris estaven prohibits perquè es considerava que les seves idees eren perilloses i la gent no les havia de conèixer. I doncs, us penseu que la Frederica va deixar d'escriure? No pas!
en plena dictadura, va escriure tres novel·les força reivindicatives i valentes. Aquelles històries van ser molt aplaudides pels revolucionaris com ella, però la majoria de la societat era molt conservadora i ja us podeu pensar que van armar un bon daltabaix.
Aquest llibre és una porqueria! Quina vergonya! Això no s'hauria de poder publicar!
Per què? Què hi diu?
Diu que les dones s'han d'atrevir a plantar cara als homes. Però on s'has vist, això? Una dona ha de fer el que li diu al seu marit i ja callar!
Doncs no et llegeixis aquest altre llibre, que és de la mateixa autora.
Diu més bajanades com aquesta!
Encara pitjor! Anima les dones a tenir fills sense casar-se!
Com?
Diu que les dones tenen dret a triar el company que estimin i a viure amb ell sense casar-s'hi.
Viure en pecat? Per què ens estem tornant bojos? Per quin escàndol! Les dones com aquesta tal Frederica no les haurien de deixar escriure!
No!
Però res no va poder impedir que la Frederica seguís escrivint i en pocs anys va escriure més de 30 obres. Eren novel·les de ficció, però tot i ser històries inventades, eren el vehicle perfecte per transmetre a les dones treballadores les seves idees anarquistes d'igualtat radical i d'alliberament femení. Des de ben petita havia mamat la lluita contra les injustícies que patien els treballadors i les dones. Penseu que, aleshores, els obrers fins i tot tenien prohibit fer reunions per discutir els seus problemes.
Els seus pares també seguien lluitant. I, justament per aquest motiu, per haver participat en reunions de treballadors, el seu pare va acabar entre reixes. Ella tenia 23 anys i, ves per on, aquell fet tan desgraciat va acabar comportant una alegria per a la jove. Resulta que el company de garjola del seu pare era un jove anarquista que es deia Germinal. I pocs ho esperaven, però quan va sortir de la presó, aquell jove i la nostra protagonista es van enamorar. Dos anys després se n'anaven a viure junts, sense casar-se, evidentment.
Poc després es va proclamar la Segona República. Per fi hi havia un govern democràtic, però la situació dels treballadors encara era molt dolenta. El talent que tenia la Frederica per escriure i la fortalesa de les seves idees van fer que comencés a ser molt coneguda. A ella no li feia gaire gràcia, però es va convertir en una figura de l'anarquisme.
Frederica, prepara't, que a la reunió d'aquesta tarda esperen amb fervor un dels teus discursos. Oh,
però si només ho he fet dos o tres cops, això de fer un discurs en públic.
Sí, però has causat sensació i es veu que ha corregut la veu. Tothom et vol escoltar.
Ai, tot i que ja saps que no em fa gaire gràcia això de ser protagonista, m'afalaga que la gent aplaudeixi les nostres idees.
Els tens a tots fascinats. Pensa que no és gens habitual que una dona parli davant de tants homes. Encara menys que ho faci amb tanta passió i amb les idees tan clares.
Aleshores, tot es va complicar encara més. L'any 1936 va esclatar la Guerra Civil. Gran part de l'exèrcit es va alçar en armes contra el govern democràtic de la República. La Frederica, que ja tenia 30 anys, es va posar a treballar per aturar-los i per impulsar la revolució anarquista a Barcelona. Va formar part del Comitè Revolucionari del barri de Sant Martí. La seva feina era buscar professionals tècnics que poguessin mantenir les fàbriques en marxa, perquè alguns empresaris havien estat assassinats i molts d'altres havien fugit atemorits. També col·laborava en l'abastiment de pa i menjar perquè les famílies poguessin posar un plat a taula.
En plena guerra, al govern espanyol hi va haver canvis. El nou president, que era socialista, va anar a buscar la Frederica Montseny.
Vull que entris al meu govern.
Com dius?
Que el feixisme està avançant i guanyant força. I l'única manera de plantar cara als franquistes és si tots els antifeixistes ens unim.
Però que te n'adones del que m'estàs demanant? Jo sóc anarquista, estic en contra del govern i tu em dius que en formi part?
No t'hi puc obligar, és clar, però et demano que ho valoris. És una situació excepcional i algú amb la teva empenta pot ajudar molt a frenar el feixisme. Però, clar, ho has de fer des del govern.
Pobra Frederica! Quin dilema! Havia de continuar treballant per la revolució social contra el capitalisme i l'Estat com ho havia fet fins aleshores? o havia d'aprofitar aquella oportunitat de formar part del govern per assegurar que les idees anarquistes hi eren representades i per fer front comú contra el feixisme. Sabia que molts companys anarquistes la criticarien si ho feia. De fet, el seu estimat pare i el seu company li van demanar que no hi entrés al govern. Però ella era una dona independent i amb iniciativa pròpia, i al final va prendre la decisió més difícil de la seva vida.
Espero que ho entengueu. Per un cop a la vida sacrificaré alguns ideals, però que quedi clar que no he canviat d'opinió. Només entro al govern per un motiu: pel bé de tothom. Cal aturar el feixisme.
D'aquesta manera, la Frederica es va convertir en la primera dona ministra d'Espanya, acompanyada per tres companys anarquistes més que també van entrar al govern. Ella es va fer càrrec del Ministeri de Sanitat i Assistència Social. La seva tasca va ser molt difícil, no només perquè estaven en plena guerra, sinó perquè els anarquistes els posaven traves. I a sobre, ella era una dona en una posició on sempre havien manat homes. El seu mandat va ser molt curt, però tot i així, en només 6 mesos va fer una feinada de por. Va planejar llocs d'acollida per a la infància, va organitzar menjadors per a dones embarassades, va redactar una llista de professions que podien exercir persones amb discapacitat i va escriure la primera llei d'avortament que hi va haver a Espanya. Mireu si era avançada que aquest dret no va ser reconegut al país fins 50 anys després.
I bé, ja sabeu com va acabar la Guerra Civil. Va guanyar el feixisme. Franco va esdevenir dictador i la Frederica, com tants d'altres, es va haver d'exiliar a França per no acabar afusellada o empresonada. Però aleshores començava la Segona Guerra Mundial i allà també ho tenia magre. La policia nazi la va perseguir i la va empresonar. Els franquistes van demanar als nazis que els la lliuressin, però, per sort, estava embarassada de la seva tercera filla i això va evitar que la portessin a Espanya, on li hauria esperat una mort segura.
Quan va acabar la guerra, es va instal·lar amb la seva família a Tolosa de Llenguadoc i va continuar treballant al sindicat anarquista CNT, dirigint diaris polítics i viatjant per mig món, sempre en defensa de les seves idees. Va morir a Tolosa als 88 anys, el gener del 1994, però el seu record no morirà mai. El record d'una dona lluitadora, valenta i revolucionària. Una líder anarquista que va treballar sempre per aconseguir un món millor i més just per a totes les persones. Una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Frederica Montseny, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3Cat.